Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Aprovada la renovació del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, pendent ara de ratificació al ple del Congrés dels Diputats. Inclou prop de 500 mesures que actualitzen el document de 2017 i que comptaran amb una dotació econòmica de 1.500 milions d'euros els propers 5 anys. El text aprovat amb el vot favorable de tots els partits, excepte Vox, després del debat a la Comissió d'Igualtat del Congrés. Ho explica la diputada socialista Milena Herrera.
Este nuevo pacto vuelve a señalar la importancia de la educación como principal palanca transformadora, como la mejor vacuna para prevenir la violencia. Apuntala la necesidad de formar a los profesionales de todos los ámbitos para que reconozcan sus propios sesgos y para que detecten mejor el machismo que se esconde en las conductas cotidianas. Apela a la necesidad de mejorar la coordinación y de realizar reformas legislativas y de funcionamiento para ser más eficaces y eficientes. Identifica maneras de mejorar la atención a las mujeres, de no trasladarles la presión de tener que ser buenas víctimas para poder ser creídas.
I l'Ajuntament de Barcelona, que assegura que cobrarà totes les multes pels expedients que hi ha oberts a immobiliàries que haurien incomplert la reserva del 30% del sòl per habitatge públic. En concret, un total de 9 de les més de 2.000 obres inspeccionades. D'aquests, en un d'aquests casos, fins i tot hi ha una sentència a favor del consistori. En una compareixença d'urgència de la responsable d'urbanisme de l'Ajuntament, Laia Bonet, ha assegurat que l'únic que han fet és arxivar 5 expedients sancionats que el govern d'Ada Colau havia incoat a diferents promotores sense demanar-los primer que justifiquessin que no havien demanat el permís corresponent.
Tots els expedients que tenim oberts estan vius, els estem tramitant ara en la fase de restitució, llevat d'un que ja ha acabat, que ens han donat la raó i que els equips ja estan preparant el procediment sancionador, i en la resta doncs, estem en el tràmit que correspongui del procediment de restitució, i si s'evidencia el desajust entre el tipus de permís d'obra i el nivell d'obres que s'estava fent en aquell edifici en particular, haurem d'entomar en aquell moment el procediment sancionador. Anirem fins a les últimes conseqüències.
I Sabadell, que inclourà 400 pisos al primer lot d'ajudes de la Generalitat per construir habitatge públic i que demà ha d'aprovar el govern. L'executiu de Salvador Illa vol que els solars que s'escollin tinguin promotor, una llicència i un projecte de construcció al darrere. I localitzen mort un excursionista perdut a Saldes, al Berguedà. Es tracta d'un home de 54 anys a qui es buscava des d'ahir al vespre a la zona de Pedraforca, on havia anat a fer una excursió. Al voltant de mitjanit, les unitats de muntanya dels Mossos van trobar el seu cos sense vida. Tornem a més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 17 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació tranquil·la, la que esperem al llarg d'aquestes immediates hores, i només amb aquests núvols baixos que per una banda tenim a les comarques de Ponent, que s'han d'acabar retirant del tot, i en canvi els que tenim en alguns indrets de la costa han d'anar a més, especialment a la costa Daurada, on tenim alguns moments de cel una mica més carregat, molt arrapats a mar. Aquests núvols s'han d'anar estenent amb el pas de les properes hores, ja quan es faci de nit, núvols més gruixuts a tot el litoral i sobretot el de Barcelona i el de la costa Daurada. Independentment, alguns núvols aniran creixent entre l'Alt Ripollès, també el nord d'Osona, l'Alt Berguedà i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets fins i tot arribarà a caure algun ruixadet, especialment a la capçalera del riu Ter. Poca cosa. A la resta del país hi ha més tranquil·litat i molta suavitat. Déu-n'hi-do la tarda com acabarà escalfant a molts indrets. Demà una situació molt semblant a la d'avui, amb més núvols matinals, sobretot quan més cap a ponent i més a les comarques de la costa. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del tram sud de la L9 del metro, que fa honor al seu nom i fa 9 anys. En parlarem amb el director d'Infraestructures Ferroviàries de la Generalitat, Jordi Julià. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar el que ens ha deixat el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Joan Mas, nou cap de colla de Capgirats. Continuarem amb l'espai que dediquem a l'empresa i ho farem per parlar de l'associació Sacot de la mà del seu nou president, José María Faura. I acabarem amb cultura per parlar amb Laura Andrés, pianista i cantant sabadellenca. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La cinquena edició del Sex Education Film Festival va arribar a la seva fi amb el lliurament dels 5 premis del certamen, 3 escollits pel públic i 2 pel jurat en doble categoria adulta i juvenil. Els títols guanyadors són l'MFI, Tusleac, La Cena, 13 i Celeste. Durant els 6 dies que ha durat el festival s'han pogut veure 41 curtmetratges dels 220 que es van presentar amb la sexualitat com a temàtica principal. Més enllà del vessant cultural, la vocació d'aquesta iniciativa té a veure amb l'educació sexual. La directora, Nadia Gomà, assegura que ella mai va tenir ningú que li parlés sobre sexe i vol oferir al jovent aquesta oportunitat. A banda dels espectadors que han pogut veure alguns dels metratges des de casa a través de la plataforma Filmin, prop de 3.000 persones han passat pel Cinema Catalunya i l'Ateneu Candela, els dos espais escollits per dur a terme les projeccions. 500 adults han assistit a les sessions de tarda i 2.100 joves d'entre 10 i 18 anys han participat a les sessions matinals i a les posteriors taules rodones coordinades per la sexòloga i psicòloga Alba Povedano. Per primera vegada, la programació del festival ha inclòs 2 tallers adreçats a les famílies.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell Front Comú entre l'oposició per ajudar a l'escola La Bressola, a la Catalunya Nord. La Crida, Esquerra i els Comuns proposaran una moció conjunta a la Junta de Portaveus de dimecres perquè l'Ajuntament ajudi econòmicament aquesta escola de la Catalunya Nord. De moment encara no hi ha respectat, però basant-se en els criteris establerts, els 3 grups municipals es mouen entorn dels 1.000 euros anuals. Oriol Rifé és regidor de la Crida.
Doncs qualsevol municipi amb més de 50.000 habitants, la seva proposta és que l'aportació mínima sigui de 1.000 euros a l'any, d'acord? I ens estem movent per aquí. Però no vol dir que això sigui el que haguem d'aportar ni que haguem tancat això, no? Perquè al final també ens semblaria haver un altre tipus de col·laboració, potser més àmplia i potser que no sigui anual o al revés.
Els anticapitalistes esgrimeixen principalment la necessitat de protegir la llengua i donar-se suport entre els diferents agents del territori.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins al litoral Badalona, exactament. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Associació Cultural Alcalde Xifré ha commemorat aquest diumenge el 85è aniversari de l'afusellament de Frederic Xifré. Aquest ha estat el primer acte celebrat després de la inauguració del monument en la seva memòria ara fa 4 mesos. Després de 7 anys fent l'ofrena floral sota la placa del nom de la plaça, enguany s'ha pogut fer per primera vegada a la cadira amb forats de bala que plasma la història del batlle badaloní. Per això, en aquesta ocasió, s'ha volgut fer un acte més simbòlic que no s'ha limitat als parlaments i l'ofrena, sinó on també hi ha hagut actuacions musicals i ballada de sardanes. Des de l'associació expliquen que la intenció és organitzar un homenatge diferent cada any que no serveixi no només per recordar l'alcalde Xifré, sinó a totes les persones assassinades durant el franquisme. Jordi Tugas n'és el president.
Intentarem que sigui un acte que no sigui tan sols per donar les gràcies a una persona que, per desgràcia, va patir el que va patir, sinó un acte que reivindiqui a tots els valors de la història. Un acte que no solament sigui per ell, que sí, que sigui doncs, per totes les persones que van patir aquesta injustícia.
Entre els presents s'hi trobaven familiars i representants de tots els grups municipals. Tots ells han coincidit a fer una crida per protegir la democràcia que alerten que està amenaçada.
Gràcies, Anna. I de Badalona al Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El benestar emocional ha centrat la 32a jornada de reflexió del Consell d'Educació de Catalunya a Fundesplai, una trobada que ha reunit anualment la comunitat educativa per abordar temes de rellevància i actualitat en el sector. La jornada d'enguany ha sigut un espai de trobada, debat, formació i generació de propostes sobre l'educació i en concret sobre la importància de la cura emocional. Joan Manuel del Pozos, president del Consell.
La persona, com ens informen filòsofs, antropòlegs i psicòlegs, és a dir, tots els que entenen una mica de la condició humana, és d'una enorme complexitat. No té només intel·ligència abstracta, sinó que és un conjunt biològic, fisiològic, emocional, social, i tot ell ha d'anar, diríem, ben uniformat en el sentit millor de la paraula, és a dir, ben coordinat. I per obtenir aquesta coordinació, el tracte respectuós, el tracte atent, la proximitat i la cura emocional són essencials.
Sota el títol Cuidem l'educació per una educació que ens cuidi, el programa s'ha estructurat en dues taules de debat sobre l'aprenentatge compartit com a font de benestar comú i els programes per promocionar el benestar a Catalunya.
Gràcies, Lluís. I del Prat a Castellà del Vallès, en Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Castellà ha reclamat més mesures de seguretat per al camí bici, en concret en el tram de la Cruïlla. Entre l'antic Garden i l'entrada de l'Aeresol, a B, sostenen que és un punt molt perillós i que cal millorar molt la seguretat per al vianant, als ciclistes o als usuaris en patinet. Revisant el projecte del camí bici que data de 2021, Esquerra Republicana constata que el seu redactor proposava en aquest punt de la Cruïlla com a bones mesures un encreuament semaforitzat amb botonadura d'activació per l'encreuament amb pas de vianants i de bicis convenientment senyalitzat en vertical i en horitzontal amb limitació de velocitat del tram i semàfors amb radar de control d'alta velocitat. Per això Esquerra Republicana portarà al ple de febrer en forma de pregunta aquesta qüestió per a l'equip de govern.
Gràcies, Rocío. I ara tanquem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La festa de l'hoquei sala que ha viscut aquest cap de setmana a Sant Cugat amb la celebració del Campionat d'Espanya masculí absolut al PAP 3 ha acabat amb una pinzellada d'or. El júnior club anfitrió s'ha coronat com a guanyador del torneig després de superar el club de Campo a la final. Ha estat un partit d'igualtat màxima amb un 1-1 al final del temps reglamentari que ha fet que la victòria es decidís als shootouts, una tanda on el porter blau i negre Pablo Luna ha fet dues aturades que han permès que la Copa es quedi a Sant Cugat. De fet, ha estat designat com a millor jugador i millor porter de la competició. L'equip de Fede González ha completat un torneig impecable. Ha guanyat tots els partits, inclosos els de la fase de grup. Sentim el tècnic del júnior.
Hemos hecho historia. Yo creo que lo importante es el proceso que hemos hecho hasta llegar aquí. Para hacer historia hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que luchar muchos años, sacar niños de la cantera, juntarlos, unirlos en un objetivo y una misión, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ganado porque hemos sido un equipo.
El júnior es treu així l'espineta de l'any passat, quan va perdre la final en l'últim instant contra el Complutense.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
El tram sud de la L9 del metro celebra 9 anys des que connecta Zona Universitària Barcelona amb les dues terminals a l'aeroport, tot passant pel Prat de Llobregat a través d'un recorregut de 20 quilòmetres i 15 estacions. Una línia que acumula unes 22.000 validacions diàries a les principals estacions, segons dades de TMB, i a l'espera de culminar el seu tram central i unir amb l'altre extrem de la capital catalana. Marxem cap al Prat a Ràdio, on ja tenim a Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda, Luis.
Bona tarda. Saludem al director d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, l'IFERCAT, i és el Jordi Julià. Què tal? Bona tarda, com està?
Bona tarda.
En primer lloc, què ha suposat la construcció d'aquest tram sud de la línia 9 del metro?
Bueno, va ser un repte tècnic perquè estem en una zona deltaica. En el delta hi ha dos aqüífers, el superficial i el profund, i a l'aquífer hi entremig hi ha una zona impermeable que és per on ha de passar el metro i no pot posar-se més fondo perquè si entres en l'aquífer profund, que és aquell que no està contaminat, afectaria amb el subministre d'aigües de Barcelona. Per tant, la línia només podia passar al nivell entre el superficial i el profund i, per tant, no podia anar molt fonda i, per tant, si havia de passar per sota cases era un problema. Així com a Barcelona, per exemple, a la part alta, la línia pot passar sota cases i passa molt fonda i no passa res, la gent ni se n'assabenta, aquí el Prat no era el cas, no podia passar fonda i això explica el traçat aquest tan sinuós que fa per evitar passar sota cases.
En aquest sentit, també, com creu que ara que ja han passat 9 anys des que es va posar en marxa, com creu que ha canviat la mobilitat perquè va suposar també doncs, aquesta connexió de la capital, de Barcelona, també amb aquest tram del Delta, no?, del Llobregat?
Bé, la línia 9 ha començat a treballar, però realment quan canviarà és quan estigui completada. En aquest moment la línia 9 globalment porta uns 30 milions de viatgers l'any, encara no, o potser uns 30, i està prevista quan estigui tancat el tram central, que queden pocs quilòmetres, en porti 110. Per tant, diguéssim, en aquests moments està construïda el 80% de la línia, però només porta un 30% dels viatgers degut a que falta el tram central, que és en el que estem ara.
Després li preguntarem per aquest tram central i per com estan les obres, però abans quedem-nos aquí a casa nostra en aquest sentit i volia preguntar-li també doncs, altres projectes que encara estan doncs, en marxa, com per exemple doncs, és aquest vestíbul, aquesta connexió que s'ha de fer precisament en el cas de l'aeroport de Prat amb el vestíbul de la T2. La Ministeri va licitar les obres l'estiu passat. No sé, quin és el calendari que hi ha sobre la taula ara mateix?
Bé, pensem que fa anys el que estava previst és que primer hi hauria l'accés de Rodalies a l'aeroport, és a dir, el túnel aquest que havia de fer l'Estat, i després havia d'arribar a la línia 9, i això va ser al revés, és a dir, la línia 9 va arribar aquí el 2010-12, mentre que la Rodalies encara no ha arribat, no? Això ha fet que l'ordre hagi sigut invers al que havia de ser i ha provocat algunes complexitats en l'obra. És a dir, primer vam fer la línia 9 i després s'ha fet la rodalia, s'havia de ser al revés. Això ha provocat que s'hagin hagut de fer unes obres que s'han conveniat amb Adif i que es faran per connectar bé la línia 9 i aquest futur accés de rodalies que esperem que d'aquí un parell d'anys o tres estigui en marxa.
En un parell d'anys. D'altra banda, també volem preguntar-li per a una altra també, doncs, en aquest cas, obra pendent de la línia 9 del metro, com és, per exemple, la estació intermodal. Recordem que doncs, aquí, en aquest nucli urbà del Prat de Llobregat, hi havia d'haver una macroestació, no?, que connectés tots els serveis principals, el de Rodalies, la línia 9 del metro, autobusos, etc. No sé com està aquesta obra de moment. Fa ja més de 15 anys que es va projectar i, en canvi, doncs, no se sap res encara de com es començarà a desenvolupar o si s'ha quedat enterrat aquest projecte?
A veure, els records que va haver-hi sobre el traçat de l'alta velocitat als anys 2000 implicaven que l'Adif feia una estació en aquest punt. Bueno, es cobria, és a dir, era un cobriment, és a dir, aquí abans era el tren passava en superfície, es va acordar que l'alta velocitat entraria per aquí, soterrada, es soterrarien també les rodalies i hi hauria una estació de rodalies de quatre vies i una estació d'alta velocitat de quatre vies que estan fetes ja. Per tant, aquí en un lloc abans on hi havia dues vies, ara en tenim doncs, 8, no? I soterrades. No? El que passa és que l'estació d'alta velocitat no està en servei. Està mig construïda, hi ha les andanes, hi ha els accessos i això convindria que Adif la posés en servei. Això és un tema, bé, també és cert que va arribar la crisi i tot això es va quedar parat. La Generalitat, per la seva banda, havia fet un projecte per integrar, és a dir, un edifici en superfície que integrava l'entrada de la línia 9, l'entrada de les rodalies i l'entrada de l'alta velocitat, que el projecte està fet des de fa anys, però tampoc es va construir. Pensem que, és clar, la crisi de l'any 2012 ha tingut tot plegat parat. Per tant, hi ha moltes coses parades que haurem de tornar a reprendre.
Però està sobre la taula el fet de reprendre doncs, aquest projecte de sessió intermodal al Prat de Llobregat o és un projecte que d'un moment està parat?
Està sobre la taula, però no hi ha, diguéssim, no hi ha terminis i no hi ha decisió encara. És a dir, sobre la taula hi ha estat sempre i ara encara més.
Volíem preguntar-te també, de moment aquesta línia nova, aquest tram sud de la línia 9 del metro té dues estacions fantasma, com sabrà evidentment, doncs, que és un, el de l'Eixample Nord, el de Prat Nord, i un altre que és el de la ciutat aeroportuària, que són doncs, dos punts del municipi, del terme municipal de Prat, que encara s'han de quedar a desenvolupar, per de l'Eixample Nord i de la futura ciutat aeroportuària. En aquests moments, aquestes estacions estan fetes o en quin estat es troben? I també doncs, suposo que la previsió em dirà que no s'obriran fins que, doncs, efectivament, comenci a desenvolupar-se aquest entorn, no?
Clar, és que, de fet, sempre ens queixem de que el transport arriba tard i, en aquest cas, ha arribat abans, no? Hi ha moltes vegades que diem, ostres, mira, ja hi ha l'organització feta, hi ha la demanda i, en canvi, no arriba a l'infraestructura. I aquí és un cas contrari, és a dir, l'estació aquesta del Prat Nord o de la Ribera o com li vulguem dir, sí, està construïda. Bueno, no, està construïda el 95%. Per tant, al moment que hi hagués algun, allà estigués edificat, es podria posar en servei sense cap problema, amb una inversió molt petita. I l'altra, la de la ciutat aeroportuària, no està tan acabada, però també. Per tant, en aquests moments és la infraestructura que ha arribat abans que l'urbanisme. Al moment que es desenvolupa la ciutat aeroportuària i que desenvolupés el Prat Nord, doncs aquestes estacions a mi m'encantaria, perquè, és clar, diguéssim, hi ha una gran inversió feta per la Generalitat, amb la qual jo vaig col·laborar-hi molt fa uns anys, i que dius, i que molta gent diu, això què fa? De vegades la gent ho critica, no? I com és que hi ha una estació aquí fantasma, no? Escolti, però una vegada que la infraestructura ha arribat abans, estiguem-ne contents. El problema és que ara ha d'arribar l'urbanisme, no?
En qualsevol cas, parlem ara, sí, del tram central de la línia 9 del metro, que encara s'està desenvolupant. En aquests moments, com avancen les obres d'aquest tram central?
Bé, les obres estan avançant perquè s'estan fent estacions. Estació, per exemple, del Campus Nord, l'estació de Singerlin, de Sant Lleí, de Guinardó, és a dir, hi ha obres en marxa, hi ha una tuneladora que està parada perquè està en reparació, però que es posarà en marxa al mes d'octubre segurament, perquè queda un tros petit de túnel per fer, de manera que en aquests moments no tenim un calendari exacte, però aproximat sí, això cap a l'any 2032 hauria d'estar acabat.
2032.
Perdiu, no, però no puc donar data certa, però no li diré 2040, tampoc li diré 2028, diguéssim, m'entens?
2032, en qualsevol cas, com a data, si més no, de moment temporal, per la culminació d'aquestes obres, però entenc que fins a aquest any, fins a aquesta data, s'anirien obrint estacions a mesura que vagi avançant les obres o quina és la planificació que hi ha al darrere?
Sí, això ho estem acabant de definir perquè està previst posar en servei dues estacions el 2017-18 també ho hem d'acabar de definir. I després s'ha d'acabar de decidir, això s'ha d'acabar, a veure si hi haurà obertures parcials o no. Cada obertura parcial fa que té un cost important i al mateix temps fa que l'obra vagi més a poc, no? Per tant, arriba un moment que dius s'ha d'acabar de valorar si val la pena fer tot d'una tacada i una mica abans o fer-ho en una fase 2. Hi ha un parell de fases possibles fins a l'ESEPS o fins a Campus Nord, i això veurem com s'acaba de definir. S'ha de definir els propers, jo diria, durant aquest any ho hem d'acabar de tenir clar. I això també ens permetrà també tenir clar un calendari, però això s'està estudiant.
Però hi hauria, si no he entès malament, que hi hauria dues estacions que sí que podrien doncs, obrir-se properament?
Sí. Seria?
A quines serien i de quan en parlem, aproximadament?
Sí, estaríem parlant de les estacions de Guinardó i Sant Lleí,
Sí.
De manera que, bueno, de fet, el metro ara seria Sagrera, Maragall i Guinardó fins a Sant Lleí, no? És a dir, que serien diverses estacions, algunes que estan ja construïdes i el tren hi passa però no para, i altres que s'estan construint, no?
Això seria del tram nord, de la línia 9.
Del tram nord, des de Sagrera cap al centre de la ciutat, cap a Gràcia, diguéssim, no? Sense arribar encara a l'ESEPS,
Efectivament. En qualsevol cas, aprofitant que el tenim aquí també, a banda de la línia 9 del metro, també volíem preguntar-li i d'altres també projectes que també doncs, estaven al calaix, com per exemple, parlem de la línia 2 del metro, que s'ha parlat també en aquestes darreres setmanes, del possible perllongament de la línia 2 i que de fet podria connectar amb la línia 9. Es podria recuperar aquest tema i què és el que implicaria?
La línia 2 té un projecte fet de fa anys per continuar sota Montjuïc i connectar amb la línia 9. De fet, la línia 9 té prevista ja aquesta connexió. En el seu moment ja s'ha preveure, quan es va fer la línia 9 pel tram aquí de la zona franca, el lloc on connectaria la línia 2. Per tant, això està previst, perquè hi ha el forat, diguéssim, perquè connecti, però, evidentment, s'hauria de fer tota la línia 2 entre la zona franca i el centre de la ciutat. No? Per tant, és una obra important sota Montjuïc. El projecte està fet de fa anys, s'hauria d'actualitzar. Això té un altre problema, que la línia 9 és automàtica i la línia 2 no. El que no farà és poder portar uns trens de línia 2 no automàtics per dintre d'una línia automàtica. Per tant, això segurament implicaria automatitzar la línia 2, el qual és una obra molt complexa, perquè automatitzar una obra, una línia en servei, això s'ha fet. Comencen a haver exemples al món, a Nova York, a París, però són exemples que surten a les revistes, de com una línia en servei no automàtica es fa automàtica. I, per tant, seria un repte tecnològic i també econòmic. Per tant, estem parlant de temps, no? Perquè no és, és una obra, o sigui, l'obra de perllongar la línia 2 per sota Montjuïc fins a la zona franca és un tros d'obra, és una obra de centenars de milions d'euros. I a sobre de que els trens d'una línia no automatitzar una línia que no ho és un altre repte tecnològic. Per tant, això està, podríem dir, sobre la taula, s'està estudiant, però no té calendari ni ho veurem els propers anys.
En qualsevol cas, quants anys implicaria fer aquestes obres aproximadament? Sense posar una data, evidentment, però de quants anys estaríem parlant que costaria fer una obra d'aquesta envergadura?
Bueno, sí, jo li diria que tot plegat, no sé, això en menys de 10 anys no es faria, perquè entre fer les obres sota Montjuïc i a més... Jo diria que el més complex inclús seria automatitzar la línia 2, no? Per tant, si diguéssim, mira, tens els diners que vulguis, no?, i poseu-los en marxa, jo tampoc m'atreviria a això dir un calendari, però o sigui, dic un número per no dir un o per no dir 100, diguéssim, per dir d'aquest ordre, però no...
En qualsevol cas, senyor Julià, aquesta connexió amb la línia 9, en quin punt seria?
Això seria, mira, a la zona, a Parc Logístic.
A Parc Logístic.
Sí, és allà on hi ha aquelles oficines de Bertis, sí. I tot això, allà, sí, sí.
I volia preguntar-li una altra també qüestió també que estava al calaix i que també doncs, el Prat ens reportaria de forma molt positiva, seria el perllongament de la línia 1 del metro, des de l'Hospital de Bellvitge fins a Prat Estació. Jo no sé si aquest és un projecte que estava al calaix, com dèiem, jo no sé si aquest projecte també es podria recuperar i està sobre la taula o què?
Segur que es recuperarà un dia, això està en el pla... en el pla d'infraestructures de transport, en el PDI de l'ATM hi està, i són coses que hi han estat sempre en els plans, hi han estat sempre i continua sent-hi, i inclús hi ha un avantprojecte, és a dir, que és un tema que no hi ha un projecte constructiu, però sí que hi ha un estudi molt acurat, i sabem on connectaria, justament per crear aquesta estació intermodal que veiem, i fixeu-vos que una estació intermodal molt potent, perquè on ara hi ha l'estació de línia 9 de l'estació del Prat, i també hi ha les Rodalies, també hi podien parar els trens d'alta velocitat i també hi podia arribar la línia 1. Per tant, això és un projecte molt potent, que un dia o altre el veurem. Insisteixo, el problema que aquí hem tingut aquest país 10 anys de obres parades. I, per tant, hi ha moltes coses que ara estem parlant, que si no hi hagués hagut la crisi econòmica i tu hagués continuat el ritme que les coses es feien l'any 2010, potser la majoria estarien fetes. Ara, esclar, un cop separat, tornar a arrencar costa.
Clar. Volíem preguntar-li, per acabar, senyor Julià, també, per on passa doncs, el futur d'aquesta línia 9 del metro, evidentment més enllà de les obres?
Bueno, el futur de la línia de metro és que estigui acabat el tram central, que porti 5 vegades més de bitxes dels que porti ara, i que serveixi no per anar de l'aeroport a Barcelona, no, la línia 9 no està dissenyada perquè els turistes arribin a l'aeroport i vagin d'una manera barata al centre de la ciutat, que agafin un taxi o que vagin amb Rodalies, està pensada per comunicar el territori. La línia 9 està pensada per cosir justament el Prat, amb l'Hospitalet, amb la part de la ciutat. És a dir, la línia 9 està feta per moltes funcions i la funció d'anar a l'aeroport és una mica l'última, és a dir, algun lloc havia d'acabar, acaba l'aeroport. Però per anar a l'aeroport de pressa no està pensada la línia 9, depèn. Està pensada per anar a l'aeroport de pressa des del Prat, que ja és molt important perquè hi ha molta gent del Prat que treballa a l'aeroport. No està pensat perquè la gent que viu en el centre de Barcelona doncs vagin a l'aeroport de pressa. Quan estigués la línia 2 connectada, sí. Tot això, però en tot cas, el que hi haurà a curt termini, a mig termini, a curt termini, serà anar-hi amb Rodalies. No? Per tant, si mirem la planificació global de la xarxa, veurem que té un sentit. O sigui, hi ha coses que no s'entenen perquè no tenim la visió global. Si haguéssim tot construït o haguéssim tot dibuixat, veurem que té un sentit. No? I la línia 9 és molt important. També és molt important per descarregar les línies 1 i 5 del centre de la ciutat. La línia 5, a hora punta, va a petar. Quan hi hagi la línia 9, hi haurà una sèrie de viatges que ara es fan per línia 5, que ja no caldrà que baixin a línia 5, sinó que seran per línia 9. I també tindrà un sentit important.
Doncs hem parlat amb Jordi Julià, i és el director d'Infraestructures de Ferroviàries de Catalunya, d'IFERCAT, a propòsit d'aquest novè aniversari de la línia 9. Fa una mica honor al seu nom, podríem dir fins i tot. Gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns i aquesta finestra oberta a l'opinió, avui la centrem en el món de l'esport i ho fem per repassar el que ens deixa el cap de setmana esportivament parlant. Per tant, saludem ja els nostres tertulians, Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Molt bona tarda des d'aquesta finestra que obrim des de Terrassa. M'ha agradat això, eh?
Sí, t'ha agradat, no? Inici. Que passi aire fresc.
Sí, ostres, la veritat és que sí, eh? Passem de l'estiu absolut a l'hivern, eh? De la tarda a la nit.
Avui les temperatures podríem dir que són càlides, agradables, eh?
Sí,
deixem-ho aquí. Anem a Sabadell, allà hi tenim el Raül Chao, periodista. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Doncs bé, esperant el vespre, a veure com es tanca aquesta jornada. I ara parlem, eh? Ara de seguida. Deixeu-me saludar el Jesús Galindo, que és periodista. Home. I el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs avui dilluns s'acostuma a tancar la jornada futbolística. El que passa és que es tanca amb un partit que pot suposar doncs un canvi en el lideratge de la classificació. El Real Madrid encara continua comandant aquesta taula classificatòria amb 51 punts després de l'empat aquest cap de setmana. Empat per idèntic resultat, empat a un, que també va fer l'Atlético de Madrid i que deixa en safata de plata doncs, el Futbol Club Barcelona la possibilitat de recuperar el lideratge en aquesta competició. Qui ens ho havia de dir, eh? Quantes voltes està donant aquesta lliga? Més emoció impossible. Jo crec que els seguidors els aficionats al futbol, més que seguidors, perquè seguidor implica que vas juntament amb uns colors, amb un equip, els aficionats al futbol s'estan fregant les mans perquè s'ho estan passant pipa, veient setmana rere setmana tots els canvis que està donant això. I aquest vespre doncs, es tanca, com dèiem, aquesta jornada amb la visita del Rayo a l'estadi de Montjuïc. Un Barça que ha tingut dies per descansar, per recuperar-se i que veurem quina és la versió que ens toca veure aquest vespre. Quina és la versió que espereu vosaltres, Miqui?
La versió que jo espero del Barça és d'un equip que té l'oportunitat de novament agafar el liderat d'aquesta primera divisió, que ha de sortir amb totes les ganes del món, però també amb molta concentració, perquè a vegades sortir amb ganes i sortir amb allò que diuen amb pressió competitiva, tant sigui bona com sigui dolenta, a vegades pot tenir també conseqüències. Per tant, jo crec que el Barça el que ha de fer és afrontar el partit com una final, amb totes les garanties, i a partir d'aquí doncs, també fugir una mica de tot el soroll que s'està provocant, perquè sempre passa això, no? Quan el Madrid va malament, hi ha molt soroll. Quan el Barça va malament, també, perquè diguem que d'alguna manera també s'ha d'explicar que el Barça va malament. Per tant, jo crec que ara mateix estem en un punt on el Barça ha d'aprofitar tots aquests dubtes que té el Madrid a 48 hores o 24 hores d'un dels partits més importants de la temporada també pel Madrid i avui pel Barça, no?
Sí.
És un partit trampa, perquè el Rayo Vallecano està en un moment de forma increïble. Ja en el partit de l'anada, que crec que va ser un dels primers partits, perquè va ser el partit que va debutar Dani Olmo amb la samarreta blaugrana, que va canviar ell solet el partit, crec que el Rayo Vallecano s'ho posarà molt difícil, i a més avui el Barça té la pressió de si guanya es posa líder. I això és una pressió que a segona federació ja ho sabem molt, que això costa molt, i a primera divisió ja ni t'imagino. I
bueno, el si Barça... ens deixen, també.
Sí, clar, sí, ens deixen.
Si ens deixen els àrbitres.
En tots els sentits.
Sí, no? Això ja seria un altre tema.
Això també. I jo tinc moltes ganes de veure el partit, a veure també què fa el Barça, perquè no ha jugat entre setmanes, a dia en priori arriben més descansats, a veure què fa Flick, si juga Dani Olmo, si no, si juga Gavi, si manté el 4-3-3, si s'incorpora un altre migcampista, a veure què fa la línia defensiva. Avui hi ha moltes preguntes, a més... Quan avui un dilluns a les 9 del vespre que estàs cansat ja, doncs aquest partit crec que entra molt bé.
Sí. Però s'ha fet llarg el cap de setmana, us ho he de dir, eh? Sí. Perquè els dos Madrids jugaven dissabte. Després, diumenge, si no recordo malament, hi havia l'Espanyol, no?
Sí.
Que estava pendent.
I la maneta d'ahir.
Que també va ser la polèmica.
Sí. Però, clar, que jugui un dilluns al Barça, us ho dic com a culer, eh? Vull dir, no me n'amago, es fa una mica llarg.
Es fa raro també, llarg i raro. A veure, jo crec que el Barça no crec que deixi escapar aquesta oportunitat. Sí que el Rayo està en un bon moment, que és un equip d'aquests que et pot complicar la vida, però el Barça, si fa la feina ben feta, com sap fer, té que tirar endavant aquest partit. Jo veig que aquesta nit el Barça, sóc optimista, jo veig que el Barça aquesta nit líder de la primera. Estic bastant convençut. Ara tu sabràs quan tindré que tragar les meves paraules, però al principi, a priori, estic convençut.
D'aquí una setmana no en recordem, tu tranquil. O sigui que...
Home, és possible, perquè hem vist un Barça que ha sigut capaç del millor, però també del pitjor. Per tant, que tornés una mica a fer un partit boig no seria descartable. El que passa és que a aquestes alçades de la temporada... Jo crec que l'equip ja està més armat, que l'equip està ja més consolidat, i és més difícil que en una situació com aquesta, com la d'avui, puguin fallar.
I juga amb l'avantatge de que el famós batxe, que la paraula aquesta, entre cometes, que travessen tots els equips durant la temporada, el Barça sembla que ja l'ha passat, perquè torna a estar una mica amb alça. Aleshores... El Barça té aquest avantatge, també. I el que dius tu, la maduresa de l'equip que va adquirint dia a dia. Aleshores, jo sóc optimista per aquest partit, la veritat.
Molt bé.
Però passarà de tot, encara, d'aquí al final.
Oh, i tant.
Encara
les veurem
de tots els colors, eh? No és el penúltim, no és l'últim ni el penúltim capítol, encara.
No, és una jornada emocionant més de les que encara estan per arribar, segurament. Com aneu d'anglès?
Bueno, allà anem, no?
Molt justet.
O little, com deia Javier Irureta, quan li preguntaven. Sí.
My English gran is flying, entrenador. No?
Jo sí, l'anglès de viatges free, encara, però poc més.
Ho dic perquè, clar, ha donat molt que parlar a aquesta expressió, si era pitjor el fuck you o el fuck off, que segons per qui doncs, té diferències, i hi ha qui considera que és igualment una falta de respecte. Però si anem al quid de la qüestió, sigui una expressió o sigui una altra, el tema és que un jugador com Bellingham no és la primera vegada que s'expressava en aquests termes, i fins ara doncs, únicament havia rebut una targeta groga, curiosament, del mateix àrbitre que el va expulsar aquest dissabte. Realment és una falta de, per vosaltres, eh? Considereu una falta de respecte ja no només per l'expressió, sinó pel fet de fer-ho en un idioma com posant a prova a l'autoritat d'aquell partit?
Sí, clar, però és com quan... Clar, és com quan a la Champions un espanyol utilitza famosos insultos del meravellós vocabulari que hi ha per insultar l'àrbitre i que l'àrbitre no l'entengui, no? Jo crec que ho fa, evidentment. Per això crec que és motiu d'expulsió, perquè a més crec que és reincident, perquè ja les càmeres de Movistar crec que van ser, ja el van captar fa un parell de setmanes, aleshores jo crec que l'àrbitre va escoltar la paraula X i després no va escoltar res, però ell va dir, ostres, doncs serà o cosí o cosina, i va dir, doncs l'expulsem. Però crec que així que els àrbitres han de tenir un criteri comú, és a dir, si qualsevol jugador que insulti amb l'idioma que insulti, crec que ha de ser sancionat. El que no pot ser és que Bellingham una setmana sí, la setmana que ve no, o viceversa, i després X jugadors que ho fa no s'ha sancionat. Doncs si es sanciona Bellingham ara i que es sancioni a Bellingham sempre que insulti, doncs el mateix a la resta de jugadors que ho facin.
I el matís de l'insult pot ser un matís que sigui més intens, menys intens o així, però de totes formes les imatges, el Bellingham des de l'ego felicitant no l'està felicitant en el moment aquell quan es queixa. Vull dir que allò que ho diu només per ell, vull dir, fa dubtes la imatge, no? Jo crec que és una expulsió justa, que sí que tenien que tenir el mateix criteri que aquest any el problema que hi ha amb l'arbitratge, jo crec que és de criteris, que una cosa en un partit és falta, l'altra no és falta, i els mateixos àrbits actuen diferent a diferents partits, el mateix àrbit. Aleshores, falta aquest criteri, però jo crec que és expulsió. És expulsió. I després hi ha un altre matís, que és que hi ha una normativa aquest any a la Lliga, sí, dels àrbits, sí, de que l'únic que es pot dirigir a l'àrbit és el capità de l'equip.
Sí.
I s'està permetent molt que tots els equips que van a l'àrbit a queixar-se i a protestar. Si agafessin i apliquessin la normativa, cada vegada que se'ls costa un jugador que no és el capità a protestar, li haurien d'ensenyar targeta i potser així callarien d'una vegada i els jugadors no agafarien aquestes targetes, que jo crec que és que els mateixos clubs tenien que multar els jugadors. Hi ha una normativa, compleix-la, que vagi el capità i el capità es queixi el que vulgui.
Però sí, però és veritat que no s'aplica, eh? En general, no s'aplica.
Home, jo he vist 1.000 àrbitres rodejats per jugadors del Madrid, del Barça, de tots, allà. I no s'aplica.
Sí. Ja. Sí,
a mi el
sí.
que em sembla lamentable, a mi el que em sembla lamentable, és la justificació d'Ancelotti. Ah, sí. Sí, fins i tot si algú mereix més sanció que el propi jugador, és Ancelotti, perquè l'explicació, t'ho dic de veritat, si així ha d'argumentar lo del tema d'Hisenda, que li volen... que diuen que no ha pagat a Hisenda no sé quants calés, si ho argumenta així d'aquesta manera, ostres, crec que li tocarà pagar el doble del que diuen que ha de pagar, no? Perquè la veritat és que la defensa és horrible. Jo crec que el que ha de reconèixer és, mira, el jugador s'ha equivocat, ha fet una cosa que no ha de fer, i en imatges, i ja està. O sigui, el problema és que ara tot això entra dins d'aquesta, podríem dir, polèmica arbitral, aquesta conxorxa que hi ha entre tots els estaments perquè el Madrid no guanyi ni el trofeu dels iogurts de Setmana Santa. O sigui, no sé, arriba un punt que ja tot això cansa molt. I ostres, si els jugadors no tenen una actitud positiva al terreny de joc, el que han de fer els propis clubs és, en lloc de ser víctima, han de ser acusació particular i dir, ostres, no m'està agradant la imatge que estan donant els meus jugadors, però crec que això ja, allò que diuen, llueve sobre mojado, Vinicius, Bellingham i altres jugadors que...
Però és que això no ho farà, de fet ho està ratificant cada setmana Ancelotti, que no portarà la contrària a la línia argumental del club.
Del club i de Real Madrid, sí. Televisió.
No, sí.
Clar, que al final és la mateixa.
Sí,
bueno, però és que el pitjor de tot, és que fa un any Ancelotti va dir que ell no parlava del tema arbitral perquè no volia rebaixar-se professionalment. Llavors, què passa? Que ara ha volgut entrar en aquesta polèmica, s'ha volgut rebaixar, com deia ell. És que, no sé, hi ha masses...
massa, no sé, coses que
el Madrid,
no s'entenen.
El Madrid com a club s'està equivocant, jo crec, amb aquesta política que està fent, de protestar-se, de queixar-se de Real Madrid Televisió un dia en cada setmana, analitzant el partit i veient que un jugador, segons la falta, si la fan a un jugador del Madrid és falta qualsevol cosa, i si la fan a l'altre és el jugador que posa el peu a sota de l'altre, si la fan a l'altre equip, amb aquesta política jo crec que el Madrid s'està convertint en un club antipàtic, ja no pel Barça ni pels culers, sinó perquè la majoria dels equips s'està convertint en un club antipàtic. Vull dir, està fent una política que jo crec que molts d'aquests que sempre ha hagut tradicionalment que són d'un equip i del Madrid, o d'un equip i del Barça, del seu equip i del Barça, molts deixaran de ser del Madrid i passaran a ser del seu equip, que cada vegada, per sort, hi ha més que són del seu equip i no dels equips. I jo crec que el Madrid amb això s'està equivocant, s'està tirant pedres sobre si mateix, i que aquesta pressió als àrbits i això, i a les justificacions de tot. Ostres, de veritat que s'ho tindrien que plantejar seriosament, com a club.
El que no deixarem passar, per intolerable que és el fet en si, és aquesta reacció novament a la grada, en aquest cas de Cornellà al Prat, de l'estadi de Cornellà al Prat, en el partit que l'enfrontava, que enfrontava l'Espanyol contra l'Atlètic de Bilbao, on novament els insults racistes contra alguns jugadors visitants doncs van fer que el partit s'hagués d'aturar 3 minuts. Es va poder reprendre tranquil·lament el partit, però diríem que continua plovent sobre mullat. Una altra vegada es torna a repetir aquestes situacions que caldria doncs, que els mateixos clubs actuessin d'una manera bastant més contundent, perquè és que no, em sembla que no corregim absolutament res. No sé si vosaltres, a banda, sí que hi ha un protocol, sabem que hi ha un protocol d'actuació, s'avisa a través de la megafonia als aficionats, però és que aquí queda la cosa. Bueno, si hi ha la sort de poder identificar aquestes persones, alguna sanció hi ha, però és que sempre hi ha algun, em guardaré el qualificatiu,
personatge.
No te'l guardis.
Que ha de donar la nota.
Però el problema és que al final, en aquests dies, hi ha el típic soroll de la televisió de 2 dies i després d'allà deixa de sonar el cas. Crec que quan hi ha un insult racista, homòfob o qualsevol d'aquests insults, crec que l'àrbitre ha de parar el partit i que el partit no es torni a jugar fins que aquella persona estigui expulsada de l'estadi. I serà el primer canvi que s'ha de fer. Que si insultes, te'n vas fora, una multa, X temps expulsat d'un terreny de joc o de qualsevol activitat esportiva, a l'aire lliure, i multa, i ojo. Perquè al final, aquell soci, si és soci o no soci de l'Espanyol o de qualsevol equip, perquè això passa a molts estadis, crec que al final és una làcra molt, molt gran pel món de l'esport.
Falta contundència.
Sí. Falta molta contundència.
I per part dels mateixos clubs, com apuntava, són els mateixos clubs els primers que tenien que actuar contra això. I avui en dia identificar una persona amb la de càmeres que hi ha de televisió i així, potser al moment del crit no l'identifiques, però després el club ha de continuar perseguint, buscant a la persona i fer-la fora. I prendre alguna mesura. Prendre alguna mesura. Ara és el que deia, que passa, es para el partit 3 minuts, es calma la cosa, ningú diu res més aquest partit, i després s'oblida el tema. No, els clubs tindrien que perseguir-ho. Els mateixos clubs són els primers interessats en eliminar això.
Sí, sí.
És una vergonya.
La veritat és que sí. A mi no m'estranyaria, com en algun cas, si no recordo malament, ha passat, que el jugador agafa, es retira del camp i es nega a continuar jugant mentre doncs, no hi hagi doncs, una rectificació, una identificació o el que sigui, però falta contundència encara, doncs continuen a haver impresentables que es troben en un recinte esportiu i que es creuen amb el dret d'insultar a qualsevol pel seu color de pell o pel seu origen. Canviant de tema, sí que m'agradaria saber, perquè dimecres a les 9 del vespre, com apuntava al principi el Miqui, hi ha la tornada d'aquest partit de Champions, que aquest ja és, sí, definitivament, a cara o creu, entre el Real Madrid i el City. Després de veure el partit d'anada, després de veure els resultats que han aconseguit els dos equips en els seus respectius compromisos de Lliga, algú és capaç de fer un pronòstic?
Jo crec que hi haurà gols, jo crec que hi haurà gols perquè és una eliminatòria en què els dos equips pateixen molt defensivament. Crec que el Madrid patirà més del que s'esperen i que el major rival que té el partit és el propi Real Madrid, si sap concentrar-se i no despistar-se en qualsevol moment, perquè si et despistes un moment, Haaland et fa hat-trick i te'n vas cap a casa. Aleshores, crec que serà un partidàs i jo crec que hi haurà tela per estona fins als 90 llargs i si no hi ha pròrroga.
Ah.
Sí, pot passar de tot. És un partit d'aquests que pot passar de tot, que veurem que patiran uns i altres, patiran molt tots, i ja veurem. Jo, a Madrid, tinc un avantatge. Dubto que la deixi escapar per la seva experiència que té amb aquest tipus de partits, però pot passar de tot, pot passar de tot, i el que guanyi patirà molt per guanyar, patirà molt.
Per seguir endavant, vols dir?
Sí, per seguir endavant, clar.
Miqui, com ho veus?
Ostres, jo crec que serà tan difícil fer una predicció com va ser el partit d'anada. La veritat és que jo crec que el Madrid i el City van passar per tots els estats d'ànim possibles, no? Semblava que el Madrid estava enfonsat, semblava que el Madrid doncs, fins i tot treia el cap en el moment que donava la volta o que aconseguia empatar, i després el City doncs, a mi em va semblar un equip molt i molt tendre en defensa. Jo crec que el City, tenint en compte una mica doncs, com està la competició de Lliga, doncs, ho centra tot a la Champions i veurem un City doncs, que, clar, és que l'única oportunitat ara mateix que té el City per estar a la Champions, parlo de com està ara mateix la Lliga, eh? Ara mateix el City no estaria a la Champions, si no em faig la memòria, eh? Parlo de memòria. Clar, l'única manera de poder estar a la Champions, lògicament, acabarà entre els quatre primers, eh? Però ara mateix, imagineu-vos que el City doncs, no pot fer aquesta remuntada espectacular i es queda lluny del títol. Tot això ho ha de centrar, lògicament, a la Champions. I crec que el Madrid, a vegades, el fet de tenir la tornada a casa, el perjudica que no pas el beneficia. Per tant, jo crec que veurem molts gols i jo no descarto el City. Potser potser haig de fer jo també el dilluns que ve una mica de reflexió.
Jo,
o presentar la dimissió, o sigui, no sé.
No tinc clar, tampoc el pronòstic d'aquest partit i sobretot veient com va anar el partit d'anada, que al final va ser un intercanvi de cops i quan menys tu esperes, a les acaballes del partit, fent un Madrid, un Real Madrid, aconsegueix precisament l'equip d'Ancelotti la victòria. Però és que pot ser, com ara heu apuntat, un resultat que pugui jugar en la seva contra. Per allò de juguem a casa, portem avantatge i que, en canvi, pot esperonar l'equip de Guardiola. Però, en qualsevol cas, aquest sí que és un partit de crispetes, eh? Com les bones pel·lícules, un s'ha de preparar per veure aquest enfrontament. Parlem ara de waterpolo perquè a Sabadell
no hi ha manera,
però és que el Barceloneta, escolta, sembla que tingui un lligam especial amb la Copa de 20 finals seguides que ha disputat, n'ha guanyat 13.
És una barbaritat.
I no, sembla barbaritat. Que no té rival, no?
No, és a dir, ahir el partit jo vaig veure gairebé tot i els tres primers quarts hi ha una certa igualtat. El Sabadell té dos mans a mans amb el porter, però Unai, que és un tros de porter, que és, si no és el millor porter del món, gairebé li falta poc, que fa dues aturades magistrals i que allà s'acaba el partit, perquè d'un possible estar dos a baix arribes a l'últim quart amb quatre a baix. Un mamà, l'atura, contraatac, gol. I això crec que és el que marca la diferència. Crec que cada vegada, jo crec que el Sabadell es va apropant, però clar, és que la distància és enorme, la distància és molt, molt gran. i faltaran anys i anys, però jo crec que al final pot aconseguir, i s'ha d'aconseguir perquè jo crec que seria una gran fita per l'esport, i sobretot perquè crec que quan hi ha un equip que té un domini tan heavy com el que està tenint l'Atlètic Barceloneta durant tants anys, crec que si algú li pot batre serà molt, molt bo. És com el que ha passat al waterpolo femení, no? Que el Club Natació Sabadell portava anys i anys sent líder i dominant, i ara té el Mataró, té el Sant Andreu, ara el femení de l'Atlètic Barceloneta també està donant que parlar, aleshores crec que és molt positiu, perquè al final quan hi ha tants equips amb tanta rivalitat i al final el que fan és que...
Donen més emoció, més joc, sí.
Exacte.
Uh-huh. Ara això aquesta... és com quan t'enfrontes a l'Astralpul Sabadell femení. Jo crec que el Barceloneta també hauria de jugar, jo què sé, amb el
una
rival
amb
dos porteres... O
una altra lliga.
Porters, o... sí, o, amb un, o guanyant 5-0 i a partir d'aquí doncs remuntada. O no... La veritat és que, i ara parlant en sèrio, no? Sempre és una broma que fem, però no s'ha de treure mèrit doncs, que bé, doncs són equips doncs que estan dominant moltíssim, que no és gens ni mica fàcil. Moltes vegades parlem de la superioritat, però clar, un equip que tingui fam d'aconseguir títols i més amb aquesta superioritat, a vegades doncs ho pot pagar car, no? Relaxant-se, no, però què va? Aquí es veu que no relaxen, i aquest any doncs semblava que el Sabadell podria plantar cara, i bé, una altra vegada el Barceloneta doncs ens ha baixat a tots a la realitat i tornen a ser.
I si parlem de bàsquet, ens queden uns minutets encara. Una copa del Rei amb tres equips catalans classificats, la Penya, el Manresa, el Barça, i apa, tots a cap a casa.
Mira, per mi la és a dir, jo crec que eren tres coses que podien haver passat, perquè crec que tant la Penya tenia un dels cocos de la Copa, que era l'Unicaja, el Manresa, doncs el Madrid, que era l'altre coco, i el Barça, que ho sento, Miqui, però el Barça de Peñarroya crec que no juga absolutament a res, i a més amb la lesió a l'inici del tercer quart de Panther, crec que el Barça ja s'acaba el partit. Crec que el soci blaurana que li agrada el bàsquet, crec que s'hauria de fer moltes preguntes, perquè crec que la Porta se l'està carregant ben carregadet. I després crec que la Copa és una de les grans competicions que té l'esport espanyol. El que va passar dissabte amb la famosa congregació de tots els aficionats fent una rua amb més de 15.000 o 20.000 persones per allà, per Gran Canària, crec que és una brutalitat, i que podia guanyar qualsevol. És a dir, fa dues setmanes o la setmana passada que vam fer una mica de prèvia, dèiem que Unicaja, València, Madrid, Barça, fins i tot la Penya, qualsevol equip podia guanyar, i ha guanyat l'Unicaja, que és un tros d'equipàs, crec que té un dels millors jocs interiors de la Copa, de la Lliga, i que fins i tot jo crec que pot guanyar la Lliga, perquè pot guanyar el Madrid, el Barça, el València o l'equip que sigui, el millor de 5 o el millor de 3 o el millor d'un partit. Com
doncs ara és el moment per aprofitar-ho. Ens queda mig minut. Vols apuntar alguna cosa, Jesús?
Pues volia apuntar una cosa, però a nivell de futbol. Que no sé si heu llegit aquesta nova normativa que vol fer la FIFA,
sí, amb
el penaltis.
Sí.
Els penals.
Sí.
Què us sembla, això?
Que...
Jo ho trobo bé, personalment.
Li preguntarem a Real Madrid Televisió.
Això, mira, li podem dedicar una estoneta un altre dia i ho podem analitzar. Tu dius que et sembla bé, ja explicarem en què consisteix, perquè ara no ens queda temps.
Perfecte.
Ho deixem aquí, Jesús, Raül, Miqui, que tingueu molt bona setmana, que vagi bé.
Adéu-siau. Bona setmana a tots i totes.
Adéu.
I força Peñarroya. Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5.